Al matí, a Ràdio Sabadell.
A mi me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, suelo interesado. Si quieres, ven y quédate otro round.
A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo pa' tu round.
Des de les 9 del matí fins a 2:15, amb Raquel García.
Molta atenció ara perquè som a punt de desgranar un llibre molt especial, perquè relata una història real, dolorosa, sincera i molt honesta, que aconsegueix seduir i enganxar el lector des de la primera pàgina. Es tracta de la novel·la Niño Anómalo, de Fede Nieto. L'autor va haver de fugir del seu país, Argentina, quan era un nen de només 7 anys, acompanyat dels seus pares i també dels seus germans. Aquest exili forçat li ha servit d'inspiració per aquest volum d'autoficció. I en parlem avui al Llibre Obert, com sempre, de la mà de la nostra llibatera de referència, Cecília Picón. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Divendres, el Club de Lectura va fer doncs, un especial, no? On Fede Nieto va venir a la ciutat i va explicar aquesta obra, que és la primera que ha escrit, no?
Pues sí, además fue una presentación muy, muy especial por eso, por la cercanía que se dio entre el autor, entre el editor y los lectores. Muchos ya habían llevado el libro, porque, claro, es un libro que si lo ponemos al lado de la caja y vamos comentando, este libro, tal fue la experiencia que tuve como lectora, lo tienes que leer. Y bueno, y antes de empezar la presentación ya nos habían llegado los primeros retornos, las primeras impresiones. Y recuerdo la de un lector que me escribió por Facebook, bueno, Josep María Tortajada, que además es escritor, sí. Y me puso, he leído el libro con un nudo en el estómago todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando un libro, cuando una lectura logra eso, provocarte incluso transformaciones físicas, ¿no? Bueno, uno tiene que estar muy atento y en lo posible también recomendarlo, comentarlo con otros y tener, si se puede, y nosotros hemos sido afortunados en ese sentido, tener la posibilidad de conversarlo directamente con el autor, como lo hicimos el viernes.
Doncs anem a donar la benvinguda a Fede Nieto, l'escriptor. Bon dia, benvingut i felicitats pel llibre.
Hola, bon dia. Merci.
I també doncs, ens acompanya Rubén Ortega, de l'editorial Hurtado en Ortega. Bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Primer de tot, explica'ns, Fede, doncs, d'on sorgeix. Suposo que era una mena de catarsis, no? Que necessitaves alliberar una experiència tan difícil, no? Perquè jo he tingut aquesta experiència que ha dit la Cecília. Jo divendres, quan vaig sortir de la feina, vaig anar a la botiga doncs, a recollir el llibre. Em queden 15 pàgines, però la veritat és que ahir vaig començar i és allò que no vols deixar de llegir, no? De conèixer la història. Però, clar, el més colpidor és que és una història real, no?
Sí, però haig de dir que la catarsi ha sigut després. Ha sigut amb la reacció de la gent i dels comentaris. Perquè a la llarga no és més que la meva infantesa. O sigui, jo ja la portava i la tenia assumida i l'únic que necessitava era ordenar-la d'alguna manera i expressar coses que ja n'era conscient. La catarsi ha vingut quan jo simplement tenia la sensació de bueno, he escrit això i tampoc no és... aquests em fan el favor d'editar-lo i m'han ajudat i de cop la reacció de la gent, dels llibreters, els comentaris, i això ha sigut per mi el moment de quedar-me descol·locat i de començar a donar-me compte del que implica aquest llibre ha vingut després. no tan pel fet d'escriure'l.
Explica'ns una mica la història, no? Amb els diferents cops d'estat que viu l'Argentina, no? I com el, em sembla que és l'any 76, no? És l'últim.
És l'últim, sí.
I en el qual la teva família, no, després de viure una situació molt difícil, decideix marxar.
Vale, el tema és que com estaves dient, no? Argentina ha tingut amb el segle XX pràcticament 6-8 cops d'estat, dos d'ells fallits, però són 8 cops d'estat. Això fa que sigui una societat tremendament polititzada. Aleshores, la història comença bàsicament amb una... Clar, que jo la vivia de petit com una anècdota i he trigat molt a donar-me compte que no és una anècdota, que és algo molt més complex. I és la nit del 4 d'agost de 1976 que quatre encaputxats armats entren a casa dels meus pares, segurament per segrestar i assassinar els meus pares. I la casualitat i una trucada de telèfon fa que podem fugir. I a partir d'aquí comença primer una fugida a dins del país, on anem a diferents cases, abandonades, cases de coneguts, i després aconseguim pujar un vaixell a Buenos Aires, que fa un recorregut turístic per el Caribe i Canàries i Barcelona, però que nosaltres ens baixem a Canes i ens quedem vivint a França durant un temps. I bàsicament la història és recordar i reconstruir tot aquell procés de fugida i aquella sensació de soledat tan pesant que he sentit durant tots aquests anys, no? I que potser ve...
Qué fe de que tú empiezas el libro justamente relatando eso, ese el momento en que entran, que es un relato muy impactante y más todavía si pensamos que quien lo vivió tenía 7 años y que en la casa había otro niño de menos de un año, un bebé, tu hermana mayor y tus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo después de todo este tiempo, esos años que pasan, te sientas a escribir y a recuperar esa historia y a recuperar lo que con 7 años viviste en la piel, ¿no? Y creo que a veces dices, bueno, ese tiempo que transcurrió, que era un poco lo que decía Jorge Semprún, ¿no? Que a veces hay que dedicarse a vivir y para después escribir, ¿no? Entonces, incluso la vida de recomponer, de trasladar y de transitar diferentes mundos y diferentes situaciones, bueno, también eso es necesario para recomponerse.
Yo pienso realmente que es un libro que le he escrito en el momento que la había de escribir, que no la hubiese podido escribir antes. Que a més a més, que no he tingut la necessitat d'escriure'l fins ara. I el que passa és que fa 3 anys em separo i el que em trobo és una sensació molt familiar que me n'adono que no deixa de ser aquella sensació d'exili. Com que la separació no deixa de ser un exili. Un exili de la vida que has tingut, de la teva parella, de casa teva, perquè vaig ser jo qui va marxar, de reconstrucció de relació amb la teva exparella i, en el meu cas, amb la meva filla, que en alguns moments és a distància, altres moments que està a casa, i a partir d'aquí tinc aquesta sensació que em dol, que em produeix molta... desassossego, no sé com és. Bueno, jo sóc argentí i aviso que salto del castellà al català, encara que no tingui accent, i vaig saltant. El llibre explico perquè no tinc accent. I clar, jo recupero aquesta sensació i dic, això m'és molt familiar, d'on ve això? I començo a recordar coses i és el moment que començo a escriure el llibre. Del que va implicar ser un nen de 7 anys que viu tota aquesta situació d'exili i d'immigració i la dificultat de ser acceptat en un altre país.
Me gustaría leer, a propósito de lo que está comentando Fede, un párrafo del libro. Yo no tengo la imagen de un padre enseñándome a ir en bicicleta, corriendo a mi lado y vigilando que no me caiga. Mis profesores son dos niños, un camboyano y un marfileño. La bici la hemos robado. Un grupo de niños extranjeros con más fama de agresivos de lo que en realidad somos, y con eso acabamos dándole armas al racismo. Causa y consecuencia. No somos un grupo disfuncional por ser extranjeros, lo somos porque no encajamos, porque no hemos tenido margen, porque la única vez que he ido a casa de un compañero francés de mi clase, al preguntar por el lavabo, su madre me pide que use el papel higiénico y me explica cómo se tira de la cadena, como si yo fuera un idiota o viniera de un obtuso país donde la gente no se limpia el culo. Tengo 7 años y vivo esa humillación como si me escupieran a la cara.
brutal, perquè demostra, no?, totes aquestes emocions, no?, aquesta por, aquestes dificultats, no?, per adaptar-se pel racisme, no?, que viu amb aquest exemple tan clar, no?, i tan contundent. Com vas trobar també, doncs, aquest estil, no?, perquè clar, moltes d'aquestes vivències, no sé, a l'hora de comunicar-les, d'expressar-les, de deixar constància en aquest llibre, no sé si et feia por després també la reacció de la teva gent, de la família, dels amics, dels coneguts. Aquí ens parles d'una etapa quan vivies a França, no?, amb la teva família.
Sí, perquè vam estar al principi quasi dos anys vivint a França i després vam arribar a Barcelona. Jo havia escrit fa molt temps, no havia publicat mai, però havia escrit sobretot poesia i m'encanta la poesia, llegeixo, n'escric constantment. Quan estic malament, el primer que faig és escriure poesia i és una manera de treure coses. I llavors el llibre ha quedat molt poètic, amb moltes imatges molt poètiques, moltes metàfores, i al mateix temps jo penso que la poesia és una eina perfecta per expressar emocions i sentiments, no?, a través de dibuixos, a través de combinacions de paraules, de sons, de manera com expliques les coses. I després tinc una cosa que he fet sempre des de molt petit, que és que es veu molt en un capítol que es diu Monólogo de l'Océano, i és el donar vida als objectes. Jo discuteixo amb la cadira o amb el meu ordinador, discuteixo amb la paella quan s'enganxa, o coses així, que he fet sempre. I que, a més, la meva filla ha heretat i parla amb les coses, o discuteix amb els objectes, amb el llapis que no funciona, i aquestes coses. I una mica el que he fet és jugar amb... Perquè a la llarga, jo penso que la metàfora t'ajuda a entendre les emocions. O sigui, tu, quan ets capaç de dibuixar i d'agafar una emoció, desgranar-la, i li acabes donant una forma diferent, on parles d'aquesta emoció com un color o com un tacte, és una manera perfecta perquè tu l'analitzis, aquesta emoció, i l'altra la pugui entendre. Perquè parlar d'odi, amor, por, és massa simplista. Mentre que si li poses un color al dolor, potser l'altra persona se sentirà més identificada amb aquest concepte. I si expliques per què aquest color, no? O sigui, una por pot ser blava, fosca, humida, pot tenir una textura tova o dura o seca, no? I d'aquesta manera pots arribar millor a aquella sensació que vols explicar i que l'altra persona pot entendre.
Però no et senties condicionat en cap moment? O pensaves, ostres, a veure...
En relació a la família? Molt, moltíssim. Sobretot amb la família argentina.
Clar, a més amb una família, no, amb que sempre ha estat tan unida, no?
Aquí la família, bàsicament, són els meus pares i dos germans, però la gran família, el concepte familiar, està a Argentina. I a més hi ha alguns personatges molt importants a la meva infantesa, a la meva vida, i que jo explico en el llibre, que mentre explicava, mentre escrivia, pensava tota l'estona, això ho llegirà i ho haig d'explicar bé i espero que m'entengui. I al mateix temps era el recordar-me constantment de no pots canviar-ho. O sigui, això és així, és la teva vida, l'has viscut així, no ho pots canviar. Per exemple, jo explico, parlo amb el llibre, que és potser el tros que va dificultar més després explicar-ho a la família, la meva molt dolenta relació durant la meva infantesa amb la meva mare, sobretot, que és totalment diferent la relació que tenim ara. Molt més propera. Però clar, jo era com, no puc cedir aquí. Haig d'explicar exactament el que jo opinava d'ella i com es donava aquesta relació. Perquè hi ha moments molt durs que sóc molt crític o molt injust i tremendament egoista. I és així, és que era així.
Com tots els adolescents, no? I a més, amb tota la situació, no?, que havíeu viscut, que havíeu patit, això suposo que encara s'accentua, però també és a través de la literatura que arribes a connectar, no?, amb la teva mare i que ho expreses en el llibre.
La meva mare és la persona que m'introdueix definitivament. No que t'introdueixi a la literatura, la meva mare m'ensenya per què s'ha de llegir. Que és potser de les coses que ens oblidem, per què s'ha de llegir. I allà descobreixo... hi ha molts llibres que potser... no puc dir que temàticament siguin meravellosos, que la trama sigui molt... que sigui perfecta, però és que està tan ben escrit que m'és absolutament igual, que el disfrutes pel plaer de sentir aquella combinació de paraules, no? I és com... i això és el que a mi em fascina de la literatura.
Rubén, jo tinc molta curiositat, no? Com arriba aquesta història a la vostra editorial? I com decidiu, no?, doncs apostar per aquest llibre?
Vale. Explica la veritat.
Explica. Et va trucar, et va demanar, si us plau, com va ser? Us coneixíeu?
Explica la teva versió, perquè hi ha molta gent que ha sentit la meva.
Sí, és veritat, bueno, però la versió és la mateixa, vull dir. La qüestió és que amb el Fede ens coneixíem de fa temps, vull dir, jo coneixia molt el seu germà, justament d'adolescents i tal, i aquesta història, més o menys, parlada pel Valen l'havia sentida mínimament, però la qüestió és que sempre sabia que el Fede escrivia, havia llegit coses seves i tal, però bueno, havíem passat bastants anys que no ens vèiem, que no hi parlàvem i tal, i doncs vam muntar l'editorial amb l'Edu, amb el meu soci, i un dia, bé, aquí raons, ens va arribar 10 pàgines del Fede. 10 pàgines que eren el que serien després el que seran el llibre de dos capítols una mica més potser, i no sé, jo el moment en què vaig acabar les 10 pàgines vaig pensar que hi havia un llibre, que aquí darrere hi havia un llibre, clarament, hi havia un univers muntat més enllà de que la història fos la que és, i també hi havia un escriptor, hi havia algú que tractava el llenguatge d'una forma amb saviesa, amb capacitat, i l'estructura també. Vull, havia moments en què em sorprenia molt, havia moments en què em va emocionar molt, però era això, eren 10 pàgines, i a partir d'aquí vam dir, bueno, pues comencem a treballar i a veure què surt.
Yo creo que la emoción también deviene de la universalidad que tiene el libro, ¿no? Porque esta historia que cuenta Fede, en realidad podría ser de cualquier país de Latinoamérica, o podría ser de España, o podría ser de Siria, o podrían ser, no sé, es, puede
sí, lamentablement cualquiera. És massa comú, no? amb masses indrets del planeta, i això suposo que també fa que connecti amb el lector.
Però... penso que és traslladable també a situacions més properes, no? O sigui, perquè hem parlat i amb alguns lectors que se senten identificats quan l'únic que els ha passat és que vivien en un poble petit i de cop s'han trobat vivint a Barcelona o a Madrid o que s'han traslladat per treballar a Londres o el que sigui, i aquesta sensació de soledat, d'abandonament, de tenir la família lluny, del que implica quan passa algú a la família i tu estàs a 700, a 1.000, a 10.000 quilòmetres, està més enllà del conflicte polític i migratori que hi ha darrere, en aquest cas, no? La dictadura de Videla, amb tota la immigració, però també a Uruguai o a Brasil, o les dictadures de qualsevol Xile, altre lloc del planeta, no? O la situació que es viu ara amb Síria i tota la gent que ve.
Cuando hoy hablabas de ese tiempo que te tomaste para poner orden al libro, y claro, cuando vemos el libro empieza en 1976 y va saltando, dando saltos en el tiempo. Entonces, ese orden tan particular, ¿cuál es? ¿Cuál es el que te permitió hilarlo de esa manera, la historia?
Sí, perquè l'estructura és interessant, no? També,
bueno, aquí hi ha una part que és un tema... Jo quan vaig començar el llibre i el vaig escriure, el vaig fer lineal, i després ens vam posar amb l'estructura que, clar, jo vaig escriure el llibre molt ràpid, al voltant de cap a un mes i mig tenia el que acabaria sent el 70% del llibre,
la bruixa, sí.
ja estava fet allà. L'últim capítol és l'últim que he escrit, i aleshores en un moment donat parlàvem amb el Rubén, dèiem si volia que fos una biografia o una novel·la biogràfica, i la novel·la biogràfica té algunes eines que pots jugar amb canvis de personatges o inclús amb l'estructura. I aleshores una de les propostes que em va fer així el Rubén com molt per sobre va ser, mira de barrejar els capítols, i a mi em semblava estranyíssim, barrejar, com ho faré això? I va ser absoluta casualitat, vaig tallar el llibre per la meitat, que seria des de l'any 63 fins al que sortim d'Argentina, i després el llibre és des de que arribem a França fins a l'actualitat. I el que vaig fer és anar combinant un capítol de cada costat. I la casualitat va fer que en un moment donat, amb aquesta primera divisió, va quedar el primer viatge als meus pares a França, quan són estudiants i som molt jovenets i arriben a França, allò és meravellós, i a la cultura, i als museus, i clar, venen d'una ciutat petita d'Argentina, etcètera, etcètera, i just al costat li va quedar el meu primer viatge a França, com a, ja més conscient, perquè jo vaig arribar a França quan els meus pares són joves, jo tenia un any, però després, a l'any 72, que fugim d'Argentina i tornem a anar a França, i la meva visió de França és totalment diferent. O sigui, allà explico les primeres coses que dic de França, allà vaig saber el que era el racisme, no? I és un capítol molt dur. perquè explico el que va implicar per mi França i el carinyo que els hi vaig tenir. Ara ja no, amics francesos. Ara ja... Però sí, va ser molt dur perquè ho vaig viure amb
però
molt
odi. Estàs parlant de l'estructura.
Sí, perquè la idea va ser del Rubén.
No, era
una manera de poder mantenir un ritme, de poder anar avançant coses i guardar-les per després, i poder crear aquesta cosa més cinematogràfica que té el llibre. Moltes imatges, molts personatges cada cop apareixen, que després te'ls explica, i que d'una manera lineal potser no quedaria amb tanta gràcia o amb aquesta sensació de bueno, necessito acabar el capítol i veure què passa amb... perquè vaig jugant amb aquests salts.
No? No, i això també facilita la lectura, no? És molt dinàmic en aquest sentit. Quant de temps vas dedicar a escriure, no? No només a pensar, sinó a escriure també, reescriure, enviar...
Bueno, això...
Suposo que
la feina total ha estat un any, pràcticament. No, ni un any. Menys. No, m'estic equivocant, no. Va ser el maig... de l'any passat, i al setembre ja estava...
Bon 9 mesos, eh?
Un part. I la portada? Qui va decidir la portada?
La portada és una barreja de casualitats amb intencions. O sigui, jo he treballat com a fotògraf molts anys en el món de la música, i allà vaig conèixer la Noemí Elias, que és una fotògrafa que em fascina el que fa, i de seguida que vam parlar de que necessitàvem una imatge, una foto a la portada, vaig dir, la Noe, com sigui, i vaig parlar amb ella. I la primera idea que se'ns va acudir, que era molt elaborada, massa elaborada, que la portada havia de sortir una família amb un menjador amb aspecte dels anys 70, la família de 5 persones, però un dels fills era un maniquí que estava sentat, la gent estava viva, diguéssim, i un dels personatges era un maniquí. Jugàvem amb el niño anòmalo i aquesta cosa que explica el llibre de desconnexió amb la meva família i la meva situació. Va ser molt complicat trobar un maniquí, per no dir que va acabar sent impossible, i al final un dia, ja farts de buscar i d'intentar trobar una solució, vam anar als Encants, a Barcelona. I vam estar voltant, no vam trobar res, i a la sortida vam trobar un senyor que tenia coses al terra, i vam posar una cara als dos de és esto, perquè era un nino que de seguida el veus que l'he portat.
Brutal, jo em pensava que era teu.
Ara veus, prometo que m'inventaré una història on el meu avi abans de morir em dona
ara ja forma part de tu.
Pues yo creo que la historia tiene que ver, ya que hablabas hoy del animismo, de conversar con los objetos, yo creo que ha sido el niño anómalo que te eligió a ti,
te buscó,
y que
¿no?
Él está ahora en la portada.
No,
era...
haig de dir que d'alguna manera ha estat així, perquè a partir de tenir-lo i decidir la portada i fer la foto, me l'he portat de viatge, me l'emporto de promo, faig fotos, m'emporto a concerts i li dono a la gent que es fa fotos amb el...
Li hauràs de fer un Instagram i tot, eh?
Ja
aquest
té,
pas.
Ah, ja té. El meu Instagram en aquests moments només surt...
Ah, boníssim.
Ell o ella. Bueno, ell, se suposa.
Perquè explica això, el significat, no? Aquest niño anómalo, què representa, aquesta desconnexió, no? Aquest de trobar-te, suposo, fora de lloc, no? Sempre.
I al mateix temps amb la sensació de que hi ha una part que jo no controlava, tremendament enfadat, amb molt odi, amb molt rancor, amb molta rancúnia, no? Vull sortir d'aquí, vull marxar d'aquí, i jo no m'he sentit mai identificat amb aquesta cosa... De petit, se'm veia i se'm coneixia com un... És que els meus germans t'ho poden dir. Agressiu, desconfiat, solitari, callat... Podia provocar una explosió enmig d'un dinar per qualsevol cosa... un nen a la llarga no és més que un trauma. I el nen anòmal és aquest nen interior, rebel, i que està en contra, i que d'alguna manera... acaba controlant les meves emocions i acaba convertint-me en un nen això anòmal, complicat, difícil, diferent, i el preu que he pagat per això, no? I com quan he viscut moments al llarg de la meva vida de diferents crisis, on està la separació, per exemple, va tornar d'alguna manera aquest nen anòmal, aquesta mala llet.
A fer acte de presència, no? Fins i tot quan comences a trobar alguna cosa que t'agrada, com és la fotografia, no? De jove, també et genera reticències, no?
A la llarga, quan no deixes de patir, o sigui, no deixes ser d'alguna manera el resultat d'un estrès posttraumàtic. Vius amb 7 anys aquesta situació, gent que mor al teu voltant, veus una persona que es crema des de la finestra de la teva, segresten a gent, vius un segrest, explico com surto de casa, on jo en realitat al principi no sé qui m'està ficant en un cotxe a les tantes de la nit perquè no reconec, no sé què m'està passant. Després, aquesta dificultat per quan arribo a França, que et peguen pel sol fet de que no ets francès, això crea un nen difícil, crea un nen complicat i que s'amaga darrere d'aquest personatge, no? I crea unes inseguretats al llarg de la meva vida que jo sempre, que en el llibre acabo traslladant al nen anòmal, no? Aquesta cosa de, sí, ets, tothom et diu que ets bon fotògraf, però no ho ets, no t'enganyis, no ho ets, és mentida. Tu has de quedar-te a casa i patir, que és el que et toca. I aquesta sensació que acabes tenint i que te la creus, d'alguna manera, no?
Hoy cuando hablabas de, bueno, hablamos de la estructura, hablabas del proceso de escritura y de ese temor a cómo iba a impactar el libro en tu entorno próximo. ¿Cómo impactó?
¿Cómo? Bueno, las primeras reacciones properas, es decir, de aquí, van ser la meva germana a través de insults, pero bé, ella ha posat cara estranyada de... No, de dir, que cabron, com ho has fet? Ets un cabron, m'encanta. Em va dir de tot. Uh-huh. De cabron cap a dalt. Però, i els meus pares molt bé, el meu pare està molt gran i li costava molt llegir i aleshores el van llegir junts. La meva mare i el meu pare es van sentar junts a llegir-lo i bueno, llegien i es veu que llegien i ploraven. I després em va demanar alguna explicació la meva mare, que no és qualsevol. Em va demanar alguna explicació, però molt bé, els hi ha agradat molt. I després a Argentina, la dificultat ha estat fer-lo arribar, perquè m'hagués encantat poder dir l'edito allà a Argentina i el podreu comprar al març, però és bastant complicat això. I aleshores l'he fet arribar al principi amb algun PDF que tenia ja definitiu, però molta por perquè, ojo amb aquestes coses, m'està mirant l'editor, i després finalment hem pogut enviar el llibre i molt bé, la cosa de la família, tiets, cosins... Mm-hmm.
Encantat, no? Perquè també és molt bonic en el llibre, en el moment en el que retornes, no? A l'Argentina després d'uns anys i et trobes també amb la família, no?
És un moment agradós perquè han passat molts anys i jo marxo d'Argentina el 76 i torno al 93. La gent ha canviat i aleshores durant tots aquests anys has idealitzat sobretot els teus cosins, perquè d'alguna manera els tiets ja eren adults quan els has conegut i els has deixat i canvies poc, o sigui, les circumstàncies els poden canviar, però els que han canviat, crescut i són persones totalment noves són els cosins, i aleshores era el plaer de tornar-los a veure i de ser feliços de tornar-los a veure, i al mateix temps la sensació de és que no sé qui són, que no hem de tornar a construir la relació, i hem hagut de fer-ho, hem hagut de tornar a reconstruir la relació per poder arribar on estem ara, que ens estimem moltíssim, ens veiem de tant en tant. Sobretot perquè ells, clar, són molts, cada dos anys ve algú cap aquí, a Europa.
Europa, i m'agrada molt quan expliques, no?, tota la informació que ells tenen, no?, del nostre país,
Això és increïble. És una sensació horrorosa, perquè a més, clar, la meva família, jo explico que estan molt ficats en política, que tenen una cultura política bastant gran, bastant forta, i aleshores ells clar, només arribar jo me'n recordo de, bueno, Felipe González, bueno, Aznar, què ha passat? ¿Por qué esta ley que han aprovado? I jo, ¿qué? ¿Quan han aprovat una ley? ¿Qué? Vale, espera, que ho busco. I després, quan havia de tornar a Argentina, m'intentava preparar, dir, bueno, a veure, què ha passat, no? O sea, ¿cómo está l'Austral o el peso o el que hi havia en aquell moment, no? I em guanyaven de calle perquè estan molt acostumats a moure's amb llenguatge polític sobretot analitzen la vida des de la política. I clar, això fa... No val la pena competir. No puc competir.
Doncs nosaltres el que farem ara, tampoc no volem competir, el que volem fer doncs, és parlar amb un bon lector, que també el podríem adjectivar d'escriptor. Jaume Copons, bon dia.
Hola, com esteu?
Doncs amb moltes ganes de descobrir també la teva mirada, que és quin balanç fas, no?, d'aquest llibre, d'aquesta novel·la, Niño Anómalo.
Home, jo em vaig quedar terriblement sorprès i impressionat amb la lectura d'aquest llibre. A mi me'l va recomanar una amiga comuna que tenim amb el Fede, que és la Liliana Fortuny, i bé, jo ja sabia que seria bo, perquè la Liliana i jo, entre les coses, no ens passem coses que no valguin la pena, perquè tampoc hi ha tant temps al món com per llegir-ho tot, no? I em vaig quedar agarrativat. Clar, jo sabia que era el primer llibre que escrivia el Fede, que resulta que era fotògraf, sobretot d'històries de música, i com a escriptor no pots per més que pensar, bueno, és el típic tio que ha fet 50 anys i diu, va, vaig fer un llibre perquè tothom ha de fer un llibre, tenir un fill i plantar un arbre, no? I clar, quan portava, jo què sé, 15 frases, ja vaig veure que no, que era una altra cosa, no? I vaig quedar molt impressionat. No només per la història que explica, que pot ser molt dura, segons com, no? Sinó perquè aquesta història l'explica d'una manera absolutament literària. I quan dic això, el que vull dir és que el lector, per molt que provingui d'una altra cultura, per molt que no sigui argentí de naixement, per molt que no hagi viscut l'exili polític, en tot moment hi ha una connexió amb el que li passa a tothom, al llarg del creixement, al llarg del desarrelament, al llarg dels llocs on hem hagut de viure, al llarg de les experiències infantils que després ens han marcat profundament. I per tant, per mi és una de les sorpreses grosses de l'any. Una sorpresa que probablement en el mar de publicacions i d'edicions que es fan anualment corria el risc de passar molt desapercebuda, no? Però sortosament, no sé, estic veient això, no? Que llibreries de referència, com ara el Libreria aquí a Sabadell, amb la Cecília, o jo que sé, Cal Llibreter, no?, a Sant Just, i moltes altres, se n'han adonat, no?, que aquest llibre importa i que aquest llibre s'ha de llegir.
Doncs, Jaume, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias, Jaume.
Gracias, Jaume.
Hola,
ya te estamos escuchando.
Vale, però això, que quedi clar, que és un gran llibre i una gran lectura. No?
Que, Jaume, que queríamos, tú mencionaste a Liliana Fortuyn, que es a través de quien leíste Niño Anómalo, y quien puede encontrar en el libro, en los agradecimientos que hace Fede, dice, y en especial gracias a Liliana Fortuyn, queridísima amiga y persona, por su ataque de risa cuando le dije que iba a escribir un libro. Nada me ha puesto más los pies en la tierra.
Pero, és que la descriu, no, Jaume? Vull dir...
No, la descriu totalment, no? Perquè vull dir que la Liliana Fortuny és zero impostura i zero postureo. I aleshores sí. És una reacció que jo li conec, que es dolgés, però en canvi després té la capacitat de dir ell, és això que mola molt. I molt bé.
No, és, jo ho vaig viure com algo preciós, que rigués, perquè a més tothom deia, que guai, i ella amb un atac de riure tan sa, tan brillant, a més va ser immens, no? Un atac d'aquells de la Liliana, de tu escrivint, i va ser preciós, jo tinc un record molt maco.
No, està bé, i posa les coses, no? És el que tu dius, que et posa els peus a terra, perquè en aquest món de la literatura i de l'edició i tot això, moltes vegades, quan publiques un llibre, les reaccions de la gent són una mica estranyes i confuses. I aleshores, tenir aquesta perspectiva és, com a mínim, és molt sa. Molt.
Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Jaume. Bon dia.
Bon dia a tots. Adéu.
Adéu. Adéu, que vagi molt bé. Rubén, també, aprofitant que et tenim, volíem doncs, que ens expliquessis una mica la filosofia, no?, de la vostra editorial, Hurtado i Ortega. Explica'ns una mica, no?, què és el que us defineix, no? Ja hem comprovat avui doncs, publicar històries, no?, de persones, d'autors novells, com en Fede.
I les preciosíssimes edicions. No?
Una passada, també, això.
Bueno, nosaltres és publicar lent, vull dir, és publicar lent, bàsicament, vull dir, tenim 3 anys i portem 8 llibres fets, vull dir, no ens hem posat tampoc a publicar com bojos, vull dir, és trobar algunes coses que ens agradi, la nostra voluntat sempre és fer a nosaltres els llibres, vull dir, és que siguin llibres, tenim alguna traducció, però sobretot llibres produïts per nosaltres mateixos, vull dir, que poder aportar alguna cosa més enllà de publicar o de recuperar, que ja hi ha moltes edicions que ho fan i ho fan bé, i bueno, i apostar per autors com la Fede, que amb els que callem i amb els que creiem que tenen un mercat encara que sigui petit i... però bueno. I després, per exemple, això que parlàvem de la il·lustració, de la faixa i tal, la nostra intenció sempre és, tenim, el llibre està fet en paper verjurat i té una faixa vertical de cartolina gràfica, i aquesta faixa l'oferim a artistes perquè facin ells tota la faixa. I cada llibre, més o menys, la part externa hauria de ser diferent i hauria de ser feta per un artista. Amb la qual, per això, teníem tota la llibertat del món per fer el que... a trobar el bitxo que volguessin.
El bitxo,
ja.
És un bitxo.
I la nostra propera publicació també serà un autor argentí, i que és Pablo Cachadian. És una cosa totalment diferent, però bueno, estem més o menys accelerant una mica. Aquest any farem 4 llibres en compte dels 1 o 2 que fem habitualment.
Doncs se'ns acaba el temps, però encara volem descobrir un servei que ens ha cridat molt l'atenció. Rocío, posa una mica de música i de seguida el desgranem.
Yo soy la milonga, la musa sentida, que lleva en su alma caricias de sol, la que algunas veces, un poco atrevida, dice lo que siente borracha de alcohol. Yo soy la milonga del bravo canyengue, la que habla de tiras y en humo de gol, con un cigarrillo y un lazo en el lengue, se siente griseta, se siente Manolo.
Doncs, com dèiem, ara el que volem és descobrir un servei que ens ha cridat molt l'atenció. Es tracta del servei de poesia d'emergència. Ens han explicat que hi ha diferents persones de guàrdia per llegir-nos una poesia en qualsevol moment del dia. Cecília, si et sembla, fem una prova. Truques al telèfon, a sí. Veure qui ens despenja, vale? Marca el número i ara trucaràs, i en principi hauria de fer línia. I sona, aquí ben a prop, a veure qui respondrà.
Telèfon d'emergència. Teléfono de emergencia. Había gas lacrimógeno en las noches de infancia y hombres ardiendo en la puerta. Había miedo y marcados velos. Había cortinas metálicas y gente mirando a hurtadillas. Había armas y de repente había gente que ya no habitaba ni su casa ni su cuerpo. Los arrancaban del suelo que pisaban, los escondían y así lo hacían porque estaba mal y lo sabían. Había familia en las noches de infancia. Y vino en las mesas. En la casa se desbordaban los sueños de toda una generación. Los adornaban con guirnaldas y discursos, y con ellos les plantaban cara con furia y razón. Y lo hacían a escondidas, porque estaba bien y lo sabían.
Preciós, eh? Fede, a veure, explica'ns això breument, abans d'acabar, que ens queden 2 minuts.
És l'altra feina que tinc.
Quan el niño anòmalo no asoma per la ventana...
Una mica anòmalo sí que és, l'hi sé.
Sí, la veritat és que sí. Explica-ho, perquè ens ha creat molt l'atenció.
És un projecte de difusió poètica que muntem amb Edu Bernal, que vam començar quan estàvem de programadors a un espai cultural de teatre, poesia, dansa, música, el que fos. I un dia se'ns va acudir la idea de muntar un número de telèfon que truques i et reciten un poema. I una cosa que teníem molt clara és que no podia ser una gravació, perquè no tenia feeling. I vam dir, no, hem de tenir recitadors. I llavors hem muntat aquest projecte on tens recitadors voluntaris, però també l'usuari és voluntari. És a dir, que tenim un objecte, diguéssim, un projecte cultural on tu pots estar qualsevol dels dos bàndols. Com a usuari que truca al telèfon i rep aquest impacte poètic... Uh-huh. O com a recitador, i hem tingut des de poetes que llegien el seu propi material, o voluntaris que tenen o simple curiositat per la poesia, o amants de la poesia, que diuen, em ve molt de gust ser recitador. I hem tingut, hem fet diversos experiments, hem tingut en un institut, que la gent trucava, que estava dintre del projecte del professor de literatura, els feia trucar, després hem tingut fa molt poc a Pavlovski, que ha estat el guanyador de l'Slam de Poesia a Barcelona d'aquest any, i sense que la gent sapigués que era ell, perquè un dels tractes que tenim és només diem poesia d'emergència, poesia d'emergència, i deixes anar, no hi ha comunicació.
O sigui, ja està, i un cop has recitat el poema...
Penges.
Penges.
I ja està. Pots trucar tantes vegades. L'horari va variant, perquè depèn una mica del...
Clar,
no és el telèfon de l'esperança. Vale?
És un joc poètic,
i és una petita eina de difusió, i una mica les persones que tenen voluntàriament el telèfon, els hi demanem que tinguin com a mínim 4 horetes, encara que no siguin seguides, però disperses durant el dia per poder atendre el telèfon.
I trucant molt?
Mira, vam començar amb les primeres setmanes era una persona, amb sort. Ara estem amb una mitjana de 20 a 30 trucades setmanals. I la nostra intenció és anar portant-lo més enllà, volem vincular-lo directament amb moviments poètics i amb voluntaris que no tinguin res a veure amb la poesia, i el que volem agafar és una línia de aquesta mateixa línia, però que pugui tenir 4 terminals, que són els 4, i el primer que l'agafa, pues... I així, a més, és un telèfon que ara està a Barcelona, però ha estat a Madrid, a Pamplona, ha estat a Granada, l'anem passant, i a través d'amics, i jo ara me'n vaig demà a València, i després me'n vaig a Madrid, a la Fira, i igual el col·loco allà, o el treballo des d'allà, no ho sé. Una mica
boníssim, fent... I llavors suposo que els poemes també són a gust de...
Donem total llibertat. Totalment llibertat. L'altre dia, després d'una presentació amb el Rubén, vaig proposar, amb els que estàvem allà, dic, mira, tinc el telèfon, si són el telèfon, cadascú ha de deixar anar una frase que li sembli poètica, i ens l'anem passant fins que acabi jo, i jo ja l'acabaré jo el poema, i ala. El que vulguis, no hi ha límits.
Podem compartir el telèfon?
Sí, sí, podem compartir, vinga, va.
El número de telèfon és el 659-86-10-32. Torno a dir.
Torna.
659-86-10-32. També podeu trobar informació a internet, que allà ja comencem a tenir una pàgina, i a Facebook.
O sigui que és poesia d'emergència.
Sí. I us demanaria que si algú truca no ho faci ara mateix, perquè no el tornaré a agafar a la ràdio. Només ha estat aquest moment màgic.
Moltíssimes gràcies. Ens ha encantat descobrir el teu primer llibre, Niño Anómalo, i també doncs, aquest servei poesia d'emergència, que segurament doncs, farà un molt bon servei a tots els ciutadans. Que vagi molt bé i bon dia a tots tres.
Moltes gràcies.
Al matí amb Raquel García.